Hola, bona tarda. Esquerra Republicana proposa Roger Torrent com a president del Parlament. En cas que sigui escollit aquest diputat en el ple de demà, en què es constituirà la Cambra Catalana a partir de les 11 del matí, l'actual alcalde de Sarrià de Ter seria la persona més jove que ocuparia el càrrec des de la restauració de la democràcia. Fins ara havia estat una incògnita. En aquestes últimes hores, el nom del candidat a rellevar Carme Forcadell en el càrrec que representa la segona autoritat de Catalunya. Recordem que en dies passats havia sonat també el nom d'Ernest Maragall. El que seria el consens entre la majoria independentista per a la presidència del Parlament anirà també acompanyat de la composició de la mesa, després que el PP no ha vist prosperar una proposta perquè el bloc no sobiranista aconseguís un candidat de consens pactat que pogués comptar amb el suport dels comuns. García Albiol ha acusat Ciutadans de poca generositat en no cedir-los, d'altra banda, un diputat que els permetria formar grup parlamentari propi. Des de la Comissió Europea, el vicepresident Frans Timmermans s'ha adreçat avui a Carles Puigdemont i a Oriol Junqueras per dir-los que, si violen la llei, han d'enfrontar-se a les conseqüències. Timmermans ha defensat que a Espanya hi ha una separació de poders clara i ben definida. Deixem de banda l'actualitat política per comentar-vos que el Tribunal Constitucional ha suspès la comissió de la Generalitat sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre. Ha quedat suspesa després que l'alt tribunal hagi admès a tràmit un recurs del govern espanyol. I també és notícia que han detingut una parella que tenia 13 fills encadenats i desnodrits a Califòrnia. Els pares han ingressat a la presó i els fills, que tenen entre 2 i 29 anys, han estat traslladats a un hospital. Una història certament colpidora. I finalment comentem, per repassar aquest informatiu, que Bangladesh i Birmània han acordat repatriar en 2 anys els 650.000 rohingyes desplaçats des de l'agost per fugir de la repressió de l'exèrcit. La UNICEF alerta que uns 350.000 nens d'aquesta ètnia musulmana refugiats a Bangladesh estan en situació de risc ara mateix per l'arribada de grans pluges a la zona. Avui, en el Mirador de l'Actualitat, d'aquí a uns moments, parlarem dels replantejaments que fa Europa a nivell d'aliances estratègiques, com és la nova entesa entre França i Itàlia, per exemple, entre altres nous moviments. Això serà d'aquí uns moments. Abans, el pensament del dia avui amb la presidenta de la Taula Catalana d'Entitats del Tercer Sector, Franzina Alsina.
Darrerament se'n fa molt present l'Evangeli de Joan, on Jesús ens diu: «La veritat us farà lliures». Cap on va la nostra llibertat personal davant del que estem vivint? Hem entrat de ple en el que s'anomena l'era de la postveritat. La mentida s'està instal·lant en polítics, mitjans de comunicació, xarxes socials, començant a acceptar dins de la normalitat. Cal que utilitzem el nostre discerniment i no permetre que es posi en perill la nostra llibertat.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Tenim a Europa aquests últims dies expressions del que són nous replantejaments de tot el que es prepara per al present i el futur de la Unió Europea. Per exemple, hem conegut moviments per crear una nova aliança entre Itàlia i França com un autèntic eix que seria una alternativa al tradicional de París-Bonn primer i ara París-Berlín, el de França i Alemanya. També Europa està treballant sobre la gestió del Brexit, aquest procés tan farragós i complicat que és la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, mentre també creixen algunes veus que apunten a la possibilitat que no s'acabi de materialitzar. Veurem què acaba passant. El desbloqueig de la situació política a Alemanya amb el principi d'acord assolit la matinada de divendres passat entre la Unió Cristiano-Demòcrata i els socialcristians de Baviera amb els socialdemòcrates perquè Angela Merkel sigui investida finalment cancellera uns mesos després de les eleccions. Tot això també pot tenir una clara influència en aquesta reorientació del projecte europeu de la qual tan sovint parlem però no acabem de veure clar cap a on va. I un dia més d'Europa. Parlem avui amb Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres Jordi Verdaguer, advocat, analista internacional i president de Barcelona per Síria. Bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè. I també tenim el politòleg Guillem Porçals. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, primer de tot, si els sembla, després d'una important cimera del sud d'Europa que hi va haver la setmana passada, què pensen d'aquesta aliança entre Itàlia i França? Pot ser beneficiosa? Pot ser un nou pol de força? Què és?
A mi em sona a déjà vu.
Déjà vu vol dir que ja havia existit en
Vull
el passat.
Vull dir que quan hi ha un país o un partit que necessita reafirmar-se amb més poder a la Unió Europea, que té eleccions, com és el cas d'Itàlia, etc etc, sempre creen un nou eix. Perquè ja n'hem vistos bastants de nous eixos en la política internacional, similars. Això acabarà amb un tractat del Quirinale, és a dir, com ells li volen dir, que sigui, doncs, no sé, unir més les accions entre els dos països, etc. Però jo crec que tenim aquí, a l'estat espanyol, l'experiència del president Aznar, que va voler canviar l'eix, i em va sortir trasquilat, es diu així en català.
Sí. Li va sortir malament, en definitiva.
Sí. Hem sortit tots trasquilats.
Tots, sí, sí, exactament.
Molt bé, Jordi.
I amb els ponts amb Londres i els Estats Units, efectivament, sí. que va intentar crear. Bé, no sé si estan d'acord o creuen que hi ha altres comentaris per fer, senyor Verdaguer.
A mi hi ha un transfons, i clar, jo sóc advocat, i sí. Hi ha un transfons que a vegades se'ns oblida. I és que realment nosaltres a l'Europa, a la vella Europa, tenim aquesta tradició romana i tradició del dret romà, que és molt maca i a vegades se'ns oblida. I que la contraposem a la tradició del dret anglès. Nosaltres amb el dret romà sempre tenim aquella tradició, ens hem de fixar en dret romà amb el bon pare de família. I segons el que fes el bon pare de família, hem de fer nosaltres. En canvi, amb el dret anglès, no. El dret anglosaxó, el que es fixa és amb el bon comerciant. Un anglès obrarà bé si obre d'acord amb el bon comerciant. Un espanyol o un continental mai obrarà bé si obre d'acord amb un bon comerciant, sinó que obrarà sempre bé si obre d'acord amb un bon pare de família. D'allà la nostra tradició cristiana i per això no ens podem deslligar de la nostra tradició cristiana. Jo penso, amb aquestes antecedents, penso que és molt favorable que països amb una gran tradició, com poden ser Itàlia o com poden ser França, mirin de posar-se d'acord i mirin de fer un eix i liderar aquesta Europa i a veure on ens en sortim una mica de tots aquests problemes que tenim. En base a aquesta tradició del bon pare de família, del que cuida pels seus ciutadans i cuida pel benestar per sobre dels diners i del caràcter comercial.
Això és transversal, eh? Tots els estats, des de les seves pròpies cultures, s'hi podrien apuntar. Sí. Senyor Guillem Porçals.
Crec que aquest nou eix que pot sorgir, sí que és cert que podem dir que és històric, perquè vol desbancar, per dir-ho així, aquesta Europa tan continental i fer una Europa més mediterrània. Perquè tindrem una Espanya que serà fonamental, una Itàlia que serà fonamental, una França que serà fonamental, i també una Grècia. No ens podem deixar Grècia a l'est d'Europa. La situació de Grècia és molt delicada, perquè s'està trobant que és el principal país que hem acollit més refugiats, i també tenim la situació de que Grècia és el pont cap a països com Turquia i el que és l'Orient. Per tant, crec que aquesta consideració de l'est mediterrani, dels valors, com comentava el Jordi, d'aquests valors mediterranis, d'aquests valors romans, que no deixem tots de veure de la cultura llatina i de la cultura romana.
Sí.
Per tant, és la consideració d'aquest pols com és Roma, de fet és el pacte del Quirinal, no és el pacte del Palau de l'Elisée, i crec que és important...
Ja n'hi va haver un.
Que de fet Berlusconi va dir una cosa i Renzi li va recordar que l'havia firmat ell, sí. I no els que criticava. Aleshores, crec que aquesta política de gestos i això és que Europa vol tornar a mirar cap al Mediterrani. Hi haurà segurament dos pols. No hi haurà una Europa del sud i una Europa del nord, sinó hi haurà una Europa anglosaxona o nòrdica, inclús, i hi haurà una Europa mediterrània, en aquest cas.
Jo trobo que ets molt optimista.
Ara bé, en aquesta...
Et trobo superoptimista.
Sí, perquè aquesta aliança mediterrània pot ser positiva en alguns aspectes, ponts amb l'altra riba, amb el Pròxim Orient, amb el nord d'Àfrica, però també negativa. Es diu que pot haver-hi blindatge de fronteres o una exigència de solidaritat europea com a condició per acollir immigrants. Bé, d'això en podríem parlar molt.
Sí, de fet, la situació a Líbia ha decantat molt la balança del que podria ser l'obertura de fronteres, però també és cert que tots els països, inclús Itàlia, bueno, Itàlia és una cosa molt estranya perquè ha defensat inclús el seu compromís històric amb Líbia, quasi basant-se en el dret colonial que tenien sobre aquell territori. Per tant, les paraules que té Itàlia, de dir, no, ens sentim, per dir-ho així, amb cert sentit paternal sobre Líbia, ojo, aquí hi ha un esperit colonial que aviam com pot sortir d'aquesta situació. Perquè aviam el que pot esperar Líbia que faci Itàlia, aviam el que espera Europa que faci Itàlia, i aviam el que esperen els italians que faci el govern italià. Per tant, crec que s'ha posat amb una camisa d'onze vares el govern italià a firmar un compromís històric amb Líbia i amb els països del nord d'Àfrica, amb els quals té tradició i lligams que venen de l'època colonial. No sé com se'n sortirà.
Què en pensen sobre aquestes llums i ombres del que pot ser aquesta aliança mediterrània?
A mi em sembla, a mi m'agrada molt el que tu dius, que ara Europa mira cap al sud. Està bé. Això està
com a intenció
fantàstic.
Està molt
com
bé.
Com a intenció està bé. El que passa que jo veig això en aquesta trobada, el president francès es va referir explícitament a les eleccions a Itàlia. Per tant, que jo, que ja he estat 10 anys a Brussel·les com a corresponsal i m'ocupo de la política europea, és una cosa que, com he dit, per
déjà
mi és... Déjà vu. Senzillament.
Són el 4 de març, aquestes eleccions,
sí,
a Itàlia,
exacte,
recordem-ho.
Sí, exacte, el 4 de març, sí. Però jo, per mi, està molt bé que realment hi hagi països que vulguin donar una mica de pressa a la Constitució Europea, al projecte europeu. Perquè estem massa cansats de fer política internacional amb minories simples. És a dir, aquí estem fent política amb minoria simple, però quan això es transforma en política internacional, crec que és molt més difícil, perquè la gent no sap si se n'acabarà de sortir. Aquí no sabem si demà en Puigdemont s'ha investit, no s'ha investit, etc. Tothom està en posicions molt simples, però quan això es trasllada a la política internacional és molt més complicat.
Sí, hi ha els poders dels estats, no? els que tenen el seu pes històric, etc. Sí, senyor.
Jo li donaria una confiança al Macron, que és un home...
Sí, jo li dono, ja ho he dit a tres ocasions.
Que és ha assolit la presidència del país que ningú s'ho esperava.
Sí, sí, sí.
I té uns antecedents, la veritat és que molt bons. De fet, la Merkel, en el fons...
Però és que la Merkel ara està molt nadant, ha tingut aquest acord acord, ha assolit aquest acord, un acord que ell en principi no volia, i els
socialdemòcrates tampoc. Encara menys.
I el tema de refugiats, jo crec que la gestiona molt malament, la Merkel. Vull dir,
home, jo et puc dir, ja ho he dit en altres ocasions, potser els nostres oients ja ho saben, la Merkel inicialment, jo estava a Berlín al setembre del 2015, em sembla que era,
quan es va signar l'acord,
i la Merkel era favorable a una acollida dels refugiats massiva a tota Europa, etc, etc. I després la política li ha fet canviar els seus propis
La pressió interna, la pressió, o els seus electors, també, una part dels seus electors.
Sí, vull dir que jo crec que, malgrat tot, encara que diguis tu, i segur que tens raó, que l'ha gestionat malament...
Almenys una part, tots.
És que no te la vull treure, de veritat.
O que la tindries la raó.
No, és que no te la vull treure perquè m'ha agradat molt la teva intervenció inicial. M'ha dit que estava molt encertada. Però jo crec que per ara són el país que n'han acollit més.
Sí, són el país que n'han acollit més, és cert.
Bé, per tant, nous eixos i nous replantejaments. Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat el politòleg Guillem Porçals, l'advocat Jordi Verdaguer i la periodista Teresa Carreras. Tenim una pregunta, la de cada dia, a radioestel.cat. Un nou eix entre França i Itàlia serà bo per a l'Europa social? Preguntem així concretament. Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, permetrà coordinar millor els estats en la gestió de les migracions. Podeu dir sí, perquè el sud està més en contacte amb l'Àfrica i el Pròxim Orient, o bé no, perquè només servirà per tancar fronteres. De moment, aquesta última opció és la més votada, amb el 55%. Tenim uns oients majoritàriament desconfiats amb aquest acord, o pessimistes. 27% creuen que permetrà coordinar millor entre els estats la gestió de les migracions. En clau social, com el veuen, aquest acord, aquest nou eix?
Crec que abans d'afrontar-ho com a clau social, és interessant que, degut a aquest cedevacantisme, per dir-ho així, que ha hagut a Alemanya,
sí,
s'ha fet l'acord aquest.
Sí.
És a dir, casualment, quan a Berlín no hi havia ningú, s'ha fet aquest acord i s'ha promogut aquesta...
Quina paraula has dit?
Cedevacantisme. Ha utilitzat termes canònics del Vaticà, eh? Període de seu vacant.
Crec que els nostres oients, que segurament la coneixen, però necessiten que la repeteixin.
Li agraeixo que hagi demanat la puntualització. Sí. No, però està bé la puntualització i està bé que ho hagi dit, perquè és un autèntic període de seu vacant adaptada a la política. Aquí diem govern en funcions, no? Però a Alemanya em sembla que no existeix aquest terme. En qualsevol cas, es pot allargar més temps que no pas aquí.
És haver-hi l'absència, per dir-ho així, d'una cancelleria o d'un canciller, s'ha fet aquest acord del Quirinal. Per això utilitzar aquest terme.
Han aprofitat un buit de poder a Alemanya.
Exacte.
Clarament.
És a dir, hi ha un buit de poder, ningú pot imposar la seva, des d'Alemanya tampoc poden fer política exterior, perquè l'SPD defensa una cosa, la CDU i la CSU defensen una altra. Sí. Llavors s'ha fet aquest acord. Sobre si hi haurà un nou eix que seria bo per l'Europa social, sí que és cert que estic completament d'acord amb el que era la Teresa. Alemanya va ser un dels països que la primera xifra que va demanar per acollir refugiats va ser gairebé 800.000 refugiats, després va ampliar 1 milió. Per tant, que siguem més pròxims no vol dir que siguem més proclius a rebre refugiats o tenir més mà esquerra a rebre refugiats. De fet, a Itàlia la situació política diu que poden guanyar les dretes i aviam quines forces pugen, les forces més extremistes o més reticents a acollir refugiats, perquè, com bé has recordat, el 5 de març hi ha eleccions a Itàlia que diu que la dreta pot guanyar les eleccions. Per tant, havíem
davant un govern de centre-esquerra com és el del senyor Gentiloni.
Exacte.
I abans del seu predecessor. Renzi. Matteo Renzi, exacte.
Renzi es va enfonsar pel referèndum constitucional. Sí. Per tant, l'esquerra italiana està molt tocada, el govern italià està en situació molt delicada. El president ha forçat aquestes eleccions perquè la situació del govern és molt delicada. I ara aviam el que pot passar a Itàlia.
Va ser que Itàlia està molt acostumats, no?, a aquestes inestabilitats i aquests canvis, eleccions forçades, etc.
Sí, és un estat que es manté, que no saps com es manté, l'administració és molt forta i té sort de tenir aquesta administració tan forta. Sí.
Hi ha una confiança en el funcionament mateix del sistema a nivell global, tot i que s'han fet reformes els últims anys. Itàlia és peculiar en aquest sentit.
Sí, és un cas a part. O sigui, no proveu els seus països de fer el mateix que a Itàlia, perquè no sortirà bé.
Exacte. Només pot sortir bé a Itàlia aquesta situació. Bé, parlàvem d'Alemanya, Teresa Carreras.
Sí, jo volia afegir una cosa en relació al tema social, si no has de dir res tu.
No, per favor, per favor.
Sí, doncs jo penso que, per exemple, no sé si us heu fixat que darrerament el president de la comissió està demanant esforços socials en els estats. Sí. Què passa? Que des de fa molt de temps, quan s'ha ampliat la Unió Europea, encara estem amb l'1% del producte interior brut. Sí. Entens? I cada vegada a la Unió Europea se li estan demanant més coses, que admeti refugiats, que faci polítiques pels joves, etc., amb el mateix pressupost. Entens? Per tant, jo el que a mi m'agrada més d'aquest acord del Quirinale és que probablement surtin realment un parell d'estats decidits a trencar la política d'austeritat de la Merkel, que realment encara no l'hem acabat de treure'ns-la de sobre. Val? I, per tant, a mi jo faria més aquesta anàlisi des d'aquest punt de vista, perquè realment el partit del el senyor Juncker és d'un partit conservador, que les polítiques socials li interessen relativament. Espero que no em senti. Home, sí, sí. Ens senti a través de Ràdio Roma.
Les opinions són lliures i es pot elogiar o criticar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. Bé, algun comentari més sobre això?
Jo estic amb tu. Jo penso que a veure si aquest eix pot agilitzar totes les polítiques socials. No deixen de ser dos països com és França o com és Itàlia, que arriben amb una gran tradició cultural, sí, sí, i d'acollir. O sigui, jo penso que això és bo. La llàstima és que a Espanya sempre estem al marge, sempre ens quedem al marge de tot.
A la reunió de la setmana passada, sí, es parlava d'aquest treball conjunt, sí, al sud de la Mediterrània, però clar, sempre hi ha dos països, sí, més líders.
Si nosaltres no podem ni fer el corredor de la Mediterrània, no sé què farem.
Bé, doncs avui, sí, en el Mirador de l'Actualitat, sí, tornem a recordar-vos la pregunta. Un nou eix entre França i Itàlia serà bo per a l'Europa social? Teniu tres possibles respostes a radioestel.cat. Encara podeu votar fins que siguin 6:45. Seguim amb el politòleg Guillem Porçals, amb l'advocat Jordi Verdaguer i amb la periodista Teresa Carreras. Parlàvem d'Alemanya. Després del principi d'acord a què van arribar la matinada de divendres socialdemòcrates i democristians a Alemanya, i socialcristians de Baviera, no ens oblidem, és com un tripartit, oi, a Alemanya. Quines possibilitats hi ha d'acord? Perquè això encara no és definitiu, no està tancat. No es pot dir blat, oi? Sí, fins que no estigui el sac
i ben lligat. Jo crec que no tenen cap més possibilitat.
No hi ha més sortida, creu vostè. Si no hi hauria eleccions a curt termini.
Van dir que la que deia la jamaicana, que eren els liberals i els verds, i la CDU i la CSU, que aquest tercer partit, sí, era el gran preferit. S'ha vist que no, perquè els verds, les polítiques que hi havia eren molt diferents, i amb l'SPD, com deia la Teresa, és que estan obligats a forçar, perquè si fan eleccions, l'extrema dreta pot pujar. I l'única forma de rebaixar, per dir així, les expectatives de l'extrema dreta o el descontentament i canalitzar-ho cap als partits polítics és aquest acord. Sí que és cert que és forçat, però ho poden vendre, perquè així és el relat que poden fer, és que la situació ho requereix i totes aquestes coses.
Hi ha hagut dues de les tres legislatures que porta Merkel governant amb aquesta gran coalició, també, ja li direm, sí, sí, la gran coalició a l'Alemanya, no? Sí. Que aquí s'havia reclamat des d'alguns sectors quan Rajoy no podia formar govern, però ja s'ha vist que no va poder ser. Tot i que va una mica sí, perquè va ser amb l'abstenció del PSOE que Rajoy va arribar al govern.
És molt difícil dir què passarà amb la política perquè hi ha tants interessos darrere que és impossible saber-los. Segurament es posaran d'acord perquè tots volen estar...
Clar, perquè és que... Sí. Sí,
no, no hi ha alternatives, no, tampoc.
Com ha dit el Guillem, l'extrema dreta, que ja està a Àustria, allà... doncs està molt a punt de pujar encara més.
Sí, sí.
Encara més. No sé, jo la veritat és que penso que Europa està molt bullint, molt movent-se, el tema del Brexit, per exemple, que és un tema important. No recordo quin ministre era jo abans d'ahir, que deia, nosaltres estem esperant que s'ho repensin. Sí. Els alemanys. Entens? Vull dir que...
Era com una mena d'oferta pública que, exacte, si s'ho volien repassar, sí, encara eren a temps, no? Va dir.
Exacte. Però amb aquesta, això que jo en dic, i m'ho he apuntat aquí, minories simples, aquesta política de minories simples, quin dels governs europeus té una gran majoria per tirar endavant el projecte europeu?
El tema és com es gestiona.
Macron és el que va tenir més bons resultats electorals. Però jo no ho veig. Jo, francament, no ho veig i m'agradaria veure-ho perquè sóc molt europeista. Realment ho sóc. Crec que amb el projecte europeu no em com a gestiona.
Quina alternativa hi hauria, doncs, a aquesta Europa dels estats que tenim? Perquè Europa, la política europea, són acords entre els estats. Poca cosa més hi ha.
Home, ja, per dir-ho així, és el que és la via federalista europea, que vol fer uns grans Estats Units d'Europa, que defensa Macron, la defensa en alguns actors polítics importants. Itàlia també té la defensa. Espanya, en alguns casos, l'ha arribat a defensar i tot això. Després tenen l'Europa dels Estats, que és la que defensen principalment els països de l'est i tots aquests països, i després tens la nova Europa, que és que cada estat, o sigui, que es dissolgui qualsevol tractat i que cada estat faci el que vulgui, que és el que defensa les posicions més extremistes.
És tornar a l'època d'abans, vaja.
Exacte. O sigui, en el cas d'Europa, principalment, la gran, per dir així, la gran força política contrària d'això és el que és... no me recordo el nom de la coalició, la de Polònia.
Sí. No sé, no recordo.
És un nom, Justícia i Pau, sí, sí. Que és gairebé el que aquí podríem ser l'extrema dreta, allà és la dreta moderada, o sigui, sí. I té la gran majoria del Parlament. Uh-huh. Llavors, per contrarrestar tot això, sí que és cert que, gràcies a Déu, va guanyar Macron, sí que és cert que Itàlia, tot i guanyar la dreta a les pròximes eleccions, segons diuen els sondejos que guanyaran, no són eurocrítics, volen seguir construint Europa. Sí que és cert que volen reformar una mica, però volen seguir construint Europa, i s'està allunyant aquest fantasma que hi havia del Front Nacional, d'aquest moviment sin estrelles que volia trencar Europa, i tot això s'està difuminant. I això és una gran notícia.
Sí, sí, es va superar l'escull de les eleccions franceses l'any passat, amb el Front Nacional i...
Les presidencials austríaques, el candidat dels Verds, que era independent, va guanyar. La dreta austríaca sí que és cert que va guanyar amb l'extrema dreta a les portes, però l'extrema dreta ja va canviar el discurs a la mateixa unitat electoral, dient que no volia en cap dels casos trencar la Unió Europea.
Clar, clar, curiós, això, sí, sí.
A la mateixa, primer deien que sí, i a la dita electoral van dir que no. Sí, sí. No sé quina situació ens trobarem.
Jo el que volia comentar és que molts cops ens oblidem de que Europa ja és una unitat cultural. I aquests països han dividit la unitat cultural que ha sigut Europa. I no podem entendre Europa sense la nostra tradició cristiana. I es vol desvincular Europa de la tradició cristiana. Jo crec que aquest és el problema que tenim a Europa, que no ens en recordem de les nostres arrels culturals comunes i que cada país intenta defendre els seus interessos econòmics individualment. I fins que no siguem capaços de trencar aquestes fronteres i veure que culturalment tenim una branca comuna, no podrem construir Europa.
Des de la laïcitat, evidentment, yeah, des de la diversitat.
Des de la laïcitat. Ara, per exemple, nosaltres... Perdona, no. Sempre estem parlant de Síria. Sempre estem parlant de Síria. Bueno, el més gran poeta que va haver-hi aquí a Espanya, que va néixer a Espanya, està enterrat a Damasc. Som una nació culturalment unida. Això a vegades se'ns ha oblidat. Llavors, la cultura ens uneix. I el problema, molts cops, és que políticament busquem la confrontació quan culturalment som germans.
Uh-huh. Sí, sí. Jo el que sí que diria és que el cristianisme està a la base del projecte europeu, estic totalment d'acord, però no que realment això ens constitueixi com una unitat cultural, sí. Perquè nosaltres hem de tenir un cristianisme absolutament obert.
Estem d'acord, sí.
Sí, és que veig que ja sí, mires
sí.
El rellotge.
Sí, sí, miro el rellotge i, a més a més... No, però molt interessant el que vostès estan dient, clar. Perquè precisament tenim una base comuna, el que passa és que segur que hi ha entrebancs, perquè no si podem... no hauria estat tot molt més fàcil.
El cristianisme no ens ha de tancar.
No, ens ha d'obrir.
Ho hem de deixar aquí, ens sí. Queden pocs instants per acabar, però avui volíem recordar als oients, ja ho saben molts, que tenim aquesta setmana un número molt especial del Setmanari Catalunya Cristiana, amb una salutació del Papa Francesc, en què demana als treballadors i col·laboradors de la publicació que continuïn treballant amb esperit de comunió eclesial, així diu la portada. I com que tenim avui a la taula tres persones que, en un moment o en un altre, han escrit alguna vegada Catalunya Cristiana, doncs els hi volem oferir el micròfon per dir algunes paraules, si volen, senyor Porçals.
No, estic molt content que una publicació així hagi arribat al seu número 2000.
I gairebé 40 anys, anem al 39.
I gairebé 40 anys de la publicació. I em quedo unes paraules que ja han recollit des de l'interior, sí. Que diu, la política ha de ser amiga i responsable.
Ho diu Pietro Parolin, que és entrevistat en exclusiva en aquest número. Molt bé, el secretari d'Estat del Vaticà.
I gran figura diplomàtica, que ha sentat molts precedents a la política vaticana.
Molt bé, doncs gràcies per aquest reconeixement.
Jo felicito a Catalunya Cristiana per aquests 2.000 exemplars i tants anys de treball. I perquè jo cada vegada que hi he col·laborat m'he sentit d'aquesta manera, tractada com una periodista amb un món obert, davant meu.
Un cristianisme obert, un Catalunya cristiana obert. I oberta.
Mai m'han dit, digues que el que diu el Papa està bé.
Mai. No, no, mai, mai.
I per tant, això em fa estar contenta.
En 30 segons, senyor Verdaguer, si vol comentar-ho.
Bueno, jo us vull felicitar per la revista, felicitat pels 40 anys i també...
Els 2.000 números en aquest cas, però vaja, gairebé 40 anys. Per... Sí, 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 ja l'hem entès, ja l'hem entès.
I després dic que... És molt difícil continuar amb la vida cristiana si no tens aquest recolzament
dels mitjans,
de les publicacions, i per això...